Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Corre per les xarxes un hashtag i un usuari que s'anomena On són les dones, en referència a l'escassa presència de dones a la vida cultural del país. La veritat és que no els hi falta raó quan denuncien que els cartells dels festivals de música els hi van en contra. Les programacions de teatre tampoc estan copades per noms femenins i ens hem de remetre als llibres o les arts visuals perquè el cinema tampoc és el dorado per trobar-hi una mica més de presència femenina que en general dista d'acostar-se a la paritat. Personalment, sóc poc fan de la imposició de quotes per gèneres o de qualsevol altre tipus, i l'altre dia, un company del sector em va fer una reflexió que pareix, si més no, ser tinguda en compte. La presència femenina és quantitativament inferior, però la qualitat és exageradament millor, deia el meu company. No dic que sigui una mesura compensatòria, ans al contrari, però sí que em quedo amb la part que atribueix més mèrits al gènere femení. Mireu la Sílvia Pérez, la Clara Peia, la Gemma Humet, la Paula Valls o la Judit Nederman i moltes altres que, a més de treballar durament, han de combatre amb un model predibuixat des de fa temps que només l'han trencat a partir de la qualitat de la seva proposta artística. És a dir, mentre a l'àmbit masculí hi ha molt nivell però també molta mediocritat, quan canviem de gènere comptem els casos per excepcions però també per excel·lents. Òbviament la qualitat no és mesurable i per tant aquesta opinió és subjectiva, però vist el dèficit de presència femenina a les cartelleres del país, el que sí puc assegurar és que a la nostra banda, la dels mascles, d'excel·lència no ho sé, però de mediocritat n'hi ha molta a les taules dels programadors. Són les 8 del matí i 2 minuts esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I també amb en Martí Seguer, amb el que repassem la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Si la setmana passada teníem fred, aquesta prepareu-vos. Les temperatures cauran entre 4 i 8 graus respecte a ahir. I aquí a l'Empordà tindrem una màxima de 14 graus i una mínima de 6. Però aquest no és l'únic canvi, ja que el vent del nord ja ha començat a bufar i s'intensificarà fins a ratxes que poden superar els 140 km per hora. I atenció, és per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per vent i fort onatge, i com hem dit, amb ratxes que poden superar els 140 km per hora i amb onades que poden superar els 4 metres. Així doncs, molta prudència en les activitats a l'aire lliure i no us acosteu prop d'escolleres o espigons. D'aquí una estona actualitzarem totes aquestes dades, avisos i recomanacions. I dimarts tindrem una jornada amb encara fort vent i majoritàriament assolellada.
Gràcies, Martí. Doncs, com deia ell, d'aquí una estona repassarem quines són les possibles conseqüències que podrien haver-hi d'aquest, diguem-ne, temporal de vent. Són les 8 del matí, 3 minuts.
Supermatí.
Repassem les notícies més destacades del dia, com sempre, amb Antoni Selles i la Sílvia Pedret, al sumari.
La torroellenca Dolors Bassa serà la cap de llista d'Esquerra Republicana per Girona el 21D. El Consell Nacional d'aquest cap de setmana ha reservat el número 1 de la candidatura per Girona per a la consellera actualment en presó preventiva.
La resta de formacions també van concretant els primers llocs de les llistes per les eleccions al Parlament de Catalunya. L'exalcalde de l'Escala, Rafael Bruguera, serà el número 1 del PSC per Girona.
A Catalunya en Comú, qui fou cap de llista de Catalunya Sí que es Pot a la demarcació, Marc Vidal, queda relegat al darrer lloc a la candidatura. Vidal ha estat diputat, va ser conseller comarcal i és regidor a Regencós.
L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, és el nou president del Consorci Costa Brava. Substitueix en el càrrec a Carles Páramo, exalcalde de Roses i expresident de la Diputació.
Sorpresa a Palamós per l'anunci del tancament dels cinemes Arinco. L'alcalde Lluís Puig diu a Ràdio Capital que aquesta setmana intentaran trobar-hi una solució, ja sigui per intervenció del consistori o amb entitats de la vila.
La Bisbal avança en la protecció del riu d'Aró. Aquest dimecres tindrà lloc la segona trobada del projecte Life Trivers. És un programa participatiu per recollir propostes per conservar els rius temporals mediterranis.
Nova derrota del Palamós al grup 5 de la tercera divisió. Un contundent 4-1 al camp del Terrassa deixa els palamosins a un punt de la permanència. Han perdut 9 dels 15 partits disputats.
També jornada negativa pel Palafrugell a l'Hoquei Lliga. Sisena derrota consecutiva en 7 jornades, en aquest cas a casa davant l'Igualada per 1-4.
I a la seva edició d'avui dilluns, al Supermatí entrevistarem en Marc Albet, que és regidor de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana de Torroella. Aquestes dues àrees han convergit per primera vegada en els pressupostos participatius del municipi. També li preguntarem per les crítiques per haver disminuït la inversió que va fer la setmana passada en aquest mateix programa l'exalcalde Jordi Cordón. I sense saltar de Torroella, anirem a la llibreria El Cucut amb la seva mestressa, amb la seva responsable, que cada dilluns, que com cada dilluns, ens explicarà o ens recomanarà algun llibre que ella considera imprescindible i necessari per tenir en compte a la nostra biblioteca particular. Són les 8:05, comencem! I com sempre, la nostra manera de començar... és explicant-vos de primera mà les notícies més destacades del Baix Empordà. La consellera de Benestar i Social i Família, empresonada, la torroellenca Dolors Bassa, ha escrit una carta conjunta amb la consellera de Governació, Txell Borràs. És una de les que es van llegir a la manifestació de dissabte a Barcelona que reclamava l'excarceració dels presos polítics, Gerard Tascatx.
La carta l'han llegit familiars seus durant la manifestació. En el cas de la consellera empordanesa, l'ha llegit la seva cosina Mariona Bassa. Les dues conselleres han agraït les mostres de suport i han explicat que reben més d'un centenar de cartes diàries.
Des de la presó del Calameco volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania de Catalunya per les mostres de suport que ens arriben. Sabem dels actes pacífics que s'estan fent arreu. Sabem que aquelles paraules que ressonen al carrer "no esteu sols", en aquest cas "no esteu soles", són expressades de tot cor i ens les fem nostres.
Unes cartes que porten escalf i força fent el dia a dia més plàcid. Durant la lectura, els manifestants han demanat llibertat i han ovacionat l'escrit un cop acabat. Les dues conselleres han demanat un país model on hi càpiga tothom i valgui la pena viure-hi.
I precisament Dolors Bassa serà cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Girona a les eleccions del proper 21 de desembre.
Es va anunciar dissabte al matí al Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Bassa anirà acompanyada de Roger Torrent i Anna Caula, tots dos diputats de Junts pel Sí. La setmana passada, el Congrés Comarcal del partit va escollir Sergi Sabrià, Olga Palaí i Sílvia Romero per formar part de la llista electoral, una decisió que encara està per confirmar.
L'aposta d'Esquerra Republicana és una llista pròpia de cara a les eleccions del 21 de desembre.
La intenció és apostar per una candidatura d'esquerres transversal i republicana, tal com va explicar Marta Rovira, secretària general del partit.
Amb absoluta generositat, amb absoluta obertura, amb absoluta suma, que sigui un instrument que representi el país. Avui volem aprovar també aquesta candidatura oberta, compromesa a sumar, compromesa a cooperar, compromesa a fer un front clar per recuperar la llibertat, la democràcia i per construir i fer república.
La llista anirà encapçalada per Oriol Junqueras i comptarà amb altres consellers empresonats com Raül Romeva, Carles Mundó i Toni Comín, que aniran de 3, 5 i 7, mentre que la consellera Meritxell Serret, ara mateix a Brussel·les, serà cap de llista per Lleida.
Altres caps de llista per Girona. Catalunya en Comú situa com a darrer de la candidatura per la demarcació el que fins ara va ser cap de llista de l'entorn dels comuns. Marc Vidal, provinent d'Iniciativa, ha quedat rellevat en un lloc simbòlic després de dues legislatures al Parlament, David Parreño.
Marc Vidal és mestre de professió i regidor a Regincós. També va ser Consell Comarcal al Baix Empordà. Des del 2012 era diputat al Parlament, primer com a líder d'Iniciativa a Girona i després com a cap de llista de la coalició Catalunya Sí que es Pot. El partit d'Ada Colau ha situat en desena posició per Girona a la regidora de Guanyarem Santa Cristina des del carrer, Sònia Pujol, qui ocupa el càrrec de segona tinent d'alcalde i responsable de la cartera d'Ensenyament, Cultura i Participació Ciutadana. La candidatura de Catalunya en Comú Podem estarà liderada a Girona pel geògraf olotí Llorenç Planagumà i per Eugènia Pasqual, que és excandidata d'Iniciativa a l'Ajuntament de Girona. Planagumà ha assegurat que encara s'ha de derrotar el franquisme i que prefereix una república confederal espanyola.
Una lluita obrera de finals del franquisme. I ho hem de tenir en compte. Una lluita obrera que es va estendre per tot l'estat espanyol. Això hem de fer. Això hem de fer. Hem d'estendre la nostra lluita per tot l'estat espanyol fins a fer una república confederal. Ho tinc claríssim. i des de Girona hi treballarem.
Eren les paraules de Llorenç Planagumà, que té claríssim, doncs, això, que s'ha de construir una república confederal. Segurament a la resta de l'estat espanyol coincideixin també amb aquesta opinió. Les 8 i 10, l'exalcalde de l'Escala, Rafael Bruguera, repeteix com a primer candidat del PSC a les comarques de Girona per al Parlament de Catalunya.
Bruguera ha estat l'únic diputat per Girona del PSC en aquesta darrera legislatura. Abans, des del 2004, havia sigut senador. El partit ha situat com a número 2 l'exmilitant d'Unió, Montse Sorroca, actualment a Units per Avançar. La seguirà l'actual portaveu del PSC figuerenc, Pere Caselles. Com a baix empordanesos trobem a la regidora ganxona, Laura Serrano, en sisena posició, i a la regidora platgerenca, Mònica Ríos, com a catorzena. El tercer tinent d'alcalde de Calonge, Arturo Prades, i la militant de Platja d'Aro, Marta Poyato, completen la llista com a suplents.
Gràcies, David Parreño, però no abandonem encara aquest àmbit. Perquè el Comitè Electoral Nacional del Partit Popular Català que ha ratificat les candidatures per les eleccions del 21 de desembre. A la llista per la circumscripció de Girona hi figura de número 7 el regidor de Santa Cristina, Sebastián Mateo, així com el cristinenc Jonathan Muela, que és militant de Nuevas Generaciones i membre de la Junta Provincial del partit.
En setzena posició el PP ha situat la també cristinenca Carmen Peñalver. Tots tres ja van formar part de la llista del PP a les municipals del 2015. Mateo, a més, va concórrer a les eleccions generals del 2015 com a candidat al Senat. Jonathan Muela se situa en tercera posició per sota de la regidora figuerenca Maria Àngels Olmedo i el president de la Junta del PP de Salt, Josep Maria Angelats. A la llista del 21D també podem trobar l'exregidor de la Bisbal, Andrés Cano, com a cinquè i darrer suplent. La portaveu del PP a l'Ajuntament de Girona, Concepció Brai, va en novena posició, però de la llista de la circumscripció de Barcelona.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, és el nou president del Consorci Costa Brava, encarregat de la gestió de l'aigua a la costa gironina. Soler substitueix el tinent d'alcalde de Roses, Carles Páramo. El canvi es va fer efectiu ahir mateix a la tarda en la sessió plenària que va tenir lloc a la Diputació de Girona.
Soler ja ha mostrat les seves intencions en assumir el càrrec. Assegura que es vol posar a disposició de tothom per treballar amb consens pel benefici comú. L'alcalde de Calonge remarca que vol seguir el camí de Páramo, qui creu que ha treballat amb esforç, eficàcia i racionalitat. Per això Soler vol seguir uns criteris de gestió eficient i responsable de l'aigua amb una cura especial en aspectes mediambientals.
I els darrers mesos del mandat de Páramo han estat marcats per la polèmica per una auditoria que enumera diversos incompliments comptables en la seva gestió.
En una entrevista a Ràdio Capital, Páramo va atribuir el desbordament de feina que pateix una plantilla que va qualificar d'insuficient. El llavors president va avançar en aquesta emissora que si no es produïa aquest augment de personal, es plantejava deixar la institució.
En aquest moment, en la Costa Brava, el Consorci del Costa Brava, hi estan treballant 11 persones, de les quals només 5 fan administració i les altres són tècnics. Aleshores, o ens posem al dia o no es pot garantir, i lògicament jo no estic disposat a continuar fent de president d'una entitat que no pot garantir fer les coses ben fetes.
El gerent del Consorci va ser la primera víctima de l'auditoria independent. El diputat de la CUP, Lluc Salellas, denunciava que l'estudi posava de manifest irregularitats de caràcter estructural.
Doncs el que posa de relleu aquesta auditoria és que això és un fet estructural i, per tant, doncs, a nosaltres ens preocupa molt que durant tot aquest temps, durant tots aquests anys, la gestió de l'aigua en tants de municipis gironins, a través del Consorci del Costa Brava, hagi tingut o s'hagi fet d'aquesta manera i ningú hi hagi posat, doncs, mà ni remei fins que n'hem arribat nosaltres i ho hem fet públic, com a mínim.
Durant 14 anys, Carles Páramo ha ocupat aquest càrrec en dues etapes diferents, de l'any 99 al 2007, quan també va ser president de la Diputació de Girona, i del 2011 fins ara.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
És un quart de nou del matí. Protecció Civil activa l'alerta del pla Ventcat. Aquesta alerta es correspon a forts vents i fortes onades, Martí Seguer.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podran superar els 140 km per hora a l'Empordà, tot i que cal dir que a la zona més litoral esperem valors del voltant dels 72 km per hora. Això pot provocar caiguda d'arbres, mobiliari i altres elements estructurals. Així doncs, cal extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure i amb els desplaçaments en vehicle, i retirar de terrasses i balcons objectes que puguin ser desplaçats per l'aire. Per altra banda, també s'ha activat l'alerta Procicat per fort tonatge, on les onades poden superar els 4 metres i una notable mar de fons de component nord. Es recomana, per tant, no accedir als punts del litoral on les onades trenquin amb força i allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos marítims si les onades estan a prop.
Gràcies, Martí. I ens saltem a Palamós, perquè divendres coneixíem la notícia, una notícia que ens va posar tristos a més d'un i més de dos. Perquè es tracta d'un símbol de la nostra infància, adolescència, un símbol caigut. Estem parlant del cinema Arinco. Els cinemes Arinco, que des dels 90 hi eren una multisala. El tancament dels cinemes ha agafat per sorpresa tota la població de Palamós, però tal i com ha dit l'alcalde Lluís Puig a Ràdio Capital, aquesta setmana l'Ajuntament intentarà posar-hi remei a Eugènia Güell.
L'alcalde Lluís Puig ha dit que, com que es tracta d'un equipament cultural molt important, plantejaran a la propietat alguna idea o acció que puguin fer des de l'Ajuntament o a través d'altres entitats del municipi per intentar dinamitzar els cinemes de Palamós.
I vam demanar, doncs, la possibilitat de fer una reunió amb tots els socis per explorar, doncs, iniciatives, alternatives que fessin viable, doncs, aquesta activitat i que, per tant, aquest cessament de l'activitat no fos definitiu, sinó que fos provisional.
A principis dels 90, els cinemes Arinco es van convertir en una multisala, però al Baix Empordà ja només en queda un d'aquest estil, el Zocine de Platja d'Aro. Mentre que Torroella de Montgrí, Begú o Palafrugell es manté l'exhibició de pel·lícules a partir de l'iniciativa dels ajuntaments.
I saltem de Palamós a Platja d'Aro. El poble del Ridaura està consensuant reformes a les galeries comercials del municipi amb els propietaris dels establiments. És part del Pacte pel Comerç, que es preveu que es pugui presentar a principis de l'any vinent. Es busca que el signin la majoria de partits del municipi i els comerciants, Dani Cortés.
Bon dia. En el cas de les galeries, l'Ajuntament ha presentat dues propostes als propietaris de les galeries comercials. Són dos models que s'haurien d'aplicar a mitjà i llarg termini de manera conjunta per totes les galeries. Per una banda, proposen un model que suposi que no s'ocupa la via pública. Això també implicaria homogenitzar la imatge de les galeries i un treball de comunicació conjunt. I també proposen un altre model amb una certa ocupació dels vials i els espais públics, on els comerços conservessin certa singularitat però que respirés un ambient únic, segons fonts de l'Ajuntament. Segons les mateixes fonts, els galeristes estan apostant per aquesta segona opció. Tal com ha explicat a Ràdio Capital el regidor de Promoció Econòmica Maritza Jiménez, per regular millor la presència de les galeries a l'espai públic, l'Ajuntament està estudiant municipalitzar, d'acord amb els establiments, els vials privats de dins les galeries.
D'aquesta manera el que aconseguirem és que aquests vials passin a ser de gestió pública, de titularitat municipal, i a partir d'aquí significa que nosaltres podrem realitzar inversions, podrem realitzar manteniments i, a més, podrem regular, cosa que fins a dia d'avui no podem fer.
Hi ha un estudi jurídic en marxa sobre la qüestió. Jiménez explica que les galeries amb qui hem parlat fins ara creuen que aquesta, que us expliquem, seria la millor opció.
Que portem molts anys en què ells han intentat, per la part privada, d'intentar una autorregulació amb la qual no s'han acabat d'en sortir i que, a més, això els donaria dret a obtenir serveis de l'administració local que ara no tenen. Serveis com són mobiliari urbà, jardineria, residus...
Platja d'Aro treballa en aquest pla específic, el Pla pel Comerç, que ha de fixar les línies de futur a mitjà i llarg termini del model comercial. Aquest pla inclou una revisió urbanística i una revisió dels serveis.
Veurem com acaba, doncs, aquest pla estratègic per redefinir el comerç de Platja d'Aro. I tenim més notícies. Els bombers de la Generalitat han hagut de rescatar aquest diumenge un home d'edat avançada durant la marxa de traginers de Palamós.
L'home havia patit una fractura de tíbia i peroné en una caiguda a la muntanya de Montagut, que pertany al terme de Palamós. Segons han explicat a Ràdio Capital fonts dels bombers, els cossos d'emergències han enviat un helicòpter i dues dotacions terrestres fins al punt de l'accident. L'excursionista l'han traslladat a l'Hospital de Palamós. En l'operació hi han col·laborat els ADF Gavarres. La marxa dels Freginers és un esdeveniment organitzat pel Club Alpí Palamós a la Vall del Belllloc. Té com a objectiu conèixer els racons més importants d'aquest espai natural de Palamós.
I de Palamós saltem a la capital de la comarca. Anem a la Bisbal, perquè el poble avança en la protecció del riu Daró. Aquest dimecres tindrà lloc la segona trobada del projecte Life Trivers. És un programa participatiu per recollir propostes per conservar els rius temporals mediterranis, Toni Selles.
El projecte Life Trivers es basa en trobades a diferents punts de les conques de Catalunya en les quals investigadors i ciutadans debaten sobre possibles propostes per conservar els rius. La sessió d'aquest dimecres a la Bisbal és una continuació de la primera jornada de treball que va tenir lloc a principis de mes. En aquest cas, es presentaran les mesures programades al pla hidrològic pels rius que formen part del projecte Trivers i després s'obrirà un debat sobre les propostes. L'objectiu és que en sortiu una llista de prioritats per conservar i millorar l'estat del Daró i que es puguin planificar a mig termini. La trobada és a les 4 de la tarda a l'edifici de Torre Maria. Es preveu que s'allargui fins a 7:45 del vespre.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
D'aquí 8 minuts seran 8:45 del matí. Us ho explicàvem al principi, teníem pendent d'entrevistar en Marc Calvet, que és regidor de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana de Torroella. Senyor Calvet, bon dia.
Hola, bon dia.
Els torrellencs han decidit millorar l'accessibilitat de les voreres en els primers pressupostos participatius del municipi. Aquesta ha estat la proposta guanyadora de les 9 que es van posar a votació i que serà la que s'executarà durant el 2018. L'actuació té un pressupost de 75.000 euros i permetrà eliminar el desnivell existent entre la vorera i la calçada en un centenar de punts del municipi.
Correcte.
Senyor Calvet, quin és el balanç que fa d'aquesta primera acció de pressupostos participatius?
El balanç és molt positiu. El nivell de participació ha sigut molt alt, tant en la fase de presentació de propostes com després a l'hora de les votacions. En la fase de presentació de propostes vam recollir 177 propostes, les quals van anar passant una sèrie de filtres i agrupant-se, i van quedar 44, per acabar finalment votant a 9. Que van ser escollides per la gent en aquestes 9. I en la fase aquesta de votacions, doncs estem molt contents, han votat 769 persones i això representa un 8% del cens de la gent que podia votar. Són xifres molt elevades, tenint en compte que són els primers pressupostos participatius, però tot i així, pobles amb molta experiència d'anys, arribar a aquests 8% no és gota fàcil.
Al seu criteri, quin seria una xifra ideal de participació quan aquest concepte de pressupostos participatius ja estigui rodat i ja estigui, diguem-ne, integrat en el pensament de la ciutadania? Quin seria l'ideal que poden tenir al cap ajuntaments com el de Torroella?
L'ideal, evidentment, quan més gent participa, sempre millor, és evident. El que sí que podem parlar és de l'experiència que veiem d'altres pobles, no? Veiem que arribar a aquesta xifra del 8-10% són xifres realment molt difícils d'arribar-hi. Per tant, nosaltres estem molt contents amb aquesta primera xifra, intentarem incrementar-la any a any, una mica, pujar-la una mica més, però sabem que participació del voltant de 1.000 persones o així és molt complicat, arribar a uns 10% de participació. I bé, nosaltres intentarem que siguin com més millor, però estem contents amb aquesta xifra del 8% i d'un 10% estaria molt bé.
Escolti, la integració del vot electrònic en el moment que això acabi passant de manera comuna, perquè tard o d'hora ens imaginem que tard o d'hora acabarà passant, que podrem concórrer a unes eleccions convencionals mitjançant el vot electrònic. Aquesta podria ser una eina que podria facilitar i molt l'augment de participació.
Bé, nosaltres en aquesta en aquesta ocasió hem incorporat el vot electrònic. Tant en la fase de presentació de propostes ja es podien fer electrònicament i a l'hora de votar també. Això darrerament s'ha facilitat molt, era complex i car, i en els darrers temps, com que hi ha una gran quantitat de municipis que han apostat per la participació, doncs hi ha empreses que han començat a oferir-ho i ben fet i ben controlat. En el cas de Torroella podem dir que la incorporació del vot electrònic ha sigut important per arribar a aquesta xifra del 8%. Hem rebut de forma presencial pràcticament un 49% dels vots i un 51% de forma electrònica, és a dir, meitat i meitat.
Senyor Calvet, ja fa dies que anem parlant, quan parlem sobre Torroella i sobre el model comercial de Torroella, estem parlant de la necessitat, i això dit aquí també a través del seu alcalde mateix i d'altres regidors, de la necessitat de revifar el nucli antic del poble perquè sigui allò l'eix vertebrador del comerç de Torroella. En quin punt està això?
Bé, tenim un problema que és global, no?, del model de comerç que a Torroella patim igual que la resta de pobles. Les accions que s'han de portar a terme bàsicament són accions en el qual ens comportem una mica com un centre comercial en el qual tots els comerços de Torroella es moguin a la una a l'hora de fer campanyes, a l'hora de fer promocionar el municipi. Estem treballant amb això, estem treballant en fer algunes campanyes publicitàries que tenim a punt per tirar endavant. I després, fa poques setmanes, ens vam reunir amb una reunió amb una gran quantitat de comerços, vam demanar que vinguessin, van venir molts i molts comerços, no diria gairebé tots, però déu-n'hi-do, i tothom coincideix en el mateix, no? Que el que cal és treballar d'una manera més conjunta. Evidentment, la solució passa per no podem competir en segons quin model de negoci, però sí que podem competir oferint una cosa diferent que aquestes grans comercialitzadores no poden oferir, no? Que és el tracte, la qualitat i un producte una mica diferenciat. I amb això estem.
Deixi'm simplificar-ho, eh? Com es combat que la gent el dissabte a la tarda digui me'n vaig a l'Espai Gironès a comprar? Com es combat això per fer que la gent es quedi al poble?
Sí. La manera, el nostre punt de vista i el que estem treballant, la manera de combatre-ho és, evidentment, primer, tindre un producte una mica diferenciat d'aquests centres comercials, no? Això jo crec que ens en donem compte tant a Torroella com en altres llocs que intenten tenir un producte de major qualitat, un tracte diferent amb la gent. Aquesta és una cosa. L'altra és ordenar una mica totes les botigues que actuïn de manera conjunta, una mica com el que fan aquests centres comercials, no? De dir, ara fem la campanya tal, doncs ho fan tots alhora, doncs nosaltres també treballar d'aquesta manera, perquè això ofereix al visitant una sensació més agradable, no? I a més, doncs, amb activitats, no? Nosaltres fem moltes fires, fem moltes actuacions que porten gent al municipi, que potser no és perquè aquell moment compri tothom, però sí que donen molt a conèixer la gent quan es visita el nucli comercial important que té Torroella.
Escolta, això des del punt de vista de la venda i des del punt de vista, diguem-ne, de la compra dels proveïdors, en algun moment es podria plantejar fer un pas més i actuar també com una central de compres en els diferents proveïdors que tenen els comerços del municipi? Com bé fan, per exemple, aquests centres comercials?
Sí, això és bastant més complicat, és un pas que va bastant més enllà. Evidentment l'oferta comercial és molt diferenciada cada un i són empreses absolutament separades, que el que els uneix és això. És un plantejament que en aquests moments no està sobre la taula, no el tenim perquè és un plantejament realment complex i crec que no s'està fent.
Li dic perquè al final, si més no, qui més qui menys té un ordinador, té una porta de vidre o de no sé què, vull dir que al final l'estructura de costos d'un centre comercial d'aquests també a l'ús funciona a partir de la homogeneïtació d'aquests costos, vaja.
Sí, és una opció que es podria arribar a plantejar, que en aquest moment, ja li dic, no estem treballant en aquesta línia, perquè realment requereix després una sèrie de compromisos per part de cada una de les botigues, que és difícil de fer quan són empreses que estan totalment separades. Crec que de moment l'actuació que cal fer és anar a la una en l'oferta, en la venda, en les activitats, i quan això es produeixi, quan això realment ho estiguem fent molt bé, podem plantejar-nos una unificació molt més elevada, com aquesta que està plantejant vostè, que ja pràcticament ens està parlant ja d'una unificació a nivell empresarial bastant important.
Senyor Calvet, s'ha parlat també diverses vegades de la necessitat de recuperar el riu pel poble. Com es fa això?
Sí. Oh, el recuperar el riu pel poble és una actuació que ja es va fer, en molts moments i es va fent. La manera de recuperar-lo, evidentment, és mantenint les motes netes, fent que això sigui un passeig agradable, que la zona al voltant de l'Espai Ter, que dona, que és la porta al riu, doncs realment sigui una zona agradable de passeig i així. També tenim ja un projecte, això s'ha dibuixat, però són projectes a llarg termini que es van plantejant per tal que quan es facin les petites actuacions que es poden anar fent en aquest moment vagin d'acord amb aquest projecte, en la qual recuperaria el molí del mig, es recuperaria la mota de la resclosa, es recuperaria la resclosa per l'Ajuntament, i tinguent tot això endreçat, tot això net, realment és un dels passejos més bonics que es poden fer aquí a la zona. És complicat, perquè tenim un problema amb la canya, creix molt ràpid, les actuacions han de ser sempre molt seguides per no tapar-nos aquest paisatge, però s'ha anat fent i s'ha de continuar fent, perquè realment és dels punts d'interès més grans que té el municipi.
Parlava vostè de la necessitat de generar projectes, o sigui, parlàvem sobre el riu, estàvem dient, és un projecte a llarg termini, parlant de projectes, el gran projecte estrella d'aquest mandat és la zona esportiva. Des del punt de vista de promoció econòmica, pot tenir algun impacte aquesta zona esportiva o és estrictament, diguem-ne, de consum domèstic?
No, evidentment el fet de tenir serveis i equipaments de qualitat en el municipi, això també té un impacte econòmic important, perquè genera no només els caps de setmana, sinó també entre setmana la possibilitat de que vingui mainada d'altres municipis, d'altres llocs a practicar esport aquí. Els pares els acompanyen i mentre fan l'entrenament la zona esportiva està molt a prop del nucli. Poden passejar pel nucli, poden veure les botigues, etc. Vull dir, tot això és important. Un municipi, perquè el comerç funcioni, perquè l'activitat econòmica funcioni, ha de tenir vida. I la zona esportiva dona vida, evidentment, perquè facilita això, la pràctica esportiva a nois joves, petits, grans, i dona moviment al poble.
Veurem aquesta zona esportiva com comença a prendre forma en els propers mesos, ja?
Sí, molt ràpidament. Els projectes estan pràcticament tots tancats, es començaran a fer les aprovacions immediatament i creiem que els primers moviments de terres ja seran ara abans d'acabar l'any, i l'any que ve serà un any de moltíssima activitat en allà, en el qual les coses s'aniran desenvolupant molt ràpidament.
L'anterior alcalde, en Jordi Cordón, que va passar pel nostre programa la setmana passada, criticava, deia que se li havia fet una moció de censura acusant-lo de falta d'acció i deia, atribuïa a aquest govern també certa inacció i certa lentitud a l'hora d'aprovar projectes.
Sí. No estic en absolut d'acord, eh? Vull dir, nosaltres, aquests 3 anys, encara no, 2 anys i mig, que hem començat a tirar endavant de valent aquesta zona, doncs tenim tots els projectes fets. Tenim un acord que era complicadíssim, que el mateix anterior alcalde ens havia dit que seríeu incapaços de fer, que és un acord amb els propietaris de la zona per tal de desencallar aquests projectes. Sense aquest acord era molt difícil tirar això endavant. Això es va fer, tenim tots els projectes fets, i bé, jo estic segur que això ho pot dir ara, i l'any que ve no ho podrà dir, perquè estarà tot fet i avançat. I realment la feina que s'ha fet, puc pensar, jo estic molt convençut que sense aquella moció de censura no s'hagués fet.
El que sí és una realitat o un fet, és la dada que coneixíem la setmana passada, que el pressupost de l'Ajuntament de Torroella creix gairebé un 0,12%, però en canvi es redueix lleugerament la partida destinada a les inversions, i al respecte d'això, si li sembla, l'escoltem, el senyor Cordón deia això que li poso ara mateix.
El tema de les inversions baixen, i això no ho entenem. Cal recordar que si ens agafem en aquesta última expressió, en aquest últim comentari, si em varen fer una moció de censura és perquè em varen dir i varen manifestar els 4 vents de que l'Ajuntament estava aturat i que no feien cap mena d'inversió.
Què li hem de dir, senyor Calvet?
Bueno, que la informació que dona és absolutament exacta. La inversió no baixa. En xifres absolutes, un pot agafar el que fa ella és una trampa, dir, guiti, la inversió ha baixat en tant, estem parlant de 300.000 euros, 300. Però és perquè s'ha acabat el projecte Life Platera, era una inversió de la Unió Europea. Per tant, el que baixa a nivell d'inversió és perquè és un projecte que l'hem tancat i l'hem acabat. I, evidentment, això que era un projecte de la Unió Europea que aportava aquests diners, que eren finalistes destinats al projecte Life Platera, ara no hi són, com és lògic. Això és, bàsicament, el que baixa.
Però hi ha una partida per això dels pressupostos destinada a Life Platera, que és de gairebé 390.000 euros.
Sí, sí, però després desapareix ja en el següent any. És que s'acaba aquest any i és el que ell ens està explicant aquí. A més, les inversions s'han d'agafar amb un conjunt dels 4 anys. Nosaltres hem dit que farem una sèrie d'actuacions i el repartiment d'aquestes inversions es fa en el llarg de tota la legislatura. I un any pot ser un punt més alt, l'altre any pot ser un punt més baix, però el que compta és al final acabar fent això. Nosaltres hem fet un programa d'inversions a 4 anys que, si vostè veu, doncs es va mantinguent sostingudament en el temps, al mateix temps que estem baixant el nivell d'endeutament de l'Ajuntament progressivament cada any. I en aquestes estem. Vull dir, l'inversió és la que necessitem per executar aquells projectes que van dir que faríem, que els estem fent.
Disculpi, només un aclariment. Vostès han fet un projecte d'inversions a 4 anys, bo i sabent que en governaran 2 i mig, o és un projecte, diguem-ne, del que durarà aquest mandat que vostès tenen endavant?
No. Quan es fan el pla d'inversions, evidentment nosaltres el que fem és projectar les inversions que creiem oportunes per aquest mandat, fins que s'acabi aquest mandat, i també es comencen a plantejar les inversions que creiem que són interessants per continuar més endavant en propers mandats.
Li preguntava perquè en un mandat que durarà 2 anys i mig, perquè recordem que vostès fins fa un temps no governaven, diguem-ne, en solitari, per entendre'ns, en aquest projecte que durarà 2 anys i mig, en aquest mandat, al dir-me projecte de 4 anys, jo estava entenent que encavalcaven aquest mandat en el següent mandat. Però vaja, aclarit, fet l'aclariment.
No, m'agradaria acabar de dir el que estava dient, que era que, evidentment, que nosaltres estem projectant i tenim pensades i tenim un pla d'inversions que va més enllà d'aquest mandat. Però que això és obligació de tot govern. Quan jo li deia això, li estava dient exactament això. Nosaltres tenim un projecte d'inversions que va més enllà d'aquest mandat, és evident. El que no farem mai, és el que s'havia fet en altres ocasions, és comprometre aquestes inversions. Però la projecció ha d'estar feta i la proposta ha d'estar feta per tal que el proper govern que arribi podrà prendre lliurement la decisió de si jo vull fer això o no vull fer això. Però com a mínim s'ha de trobar coses sobre la taula. A més que per llei cal fer-ho així.
Senyor Calvet, encara una última qüestió. Vostè és president de la secció local d'Esquerra. Com afronta aquestes eleccions del 21 de desembre amb la torroellenca Dolors Bassa tancada a la presó?
Sí, és una sensació molt complicada per tots els torroellencs, no només per la gent que formem part de la secció local de Torroella, perquè és una persona molt estimada al poble i, evidentment, a la secció local. L'afrontem aquestes eleccions com un repte que segurament se'ns ha imposat, però que l'entomem com un repte democràtic i amb la total intenció de derrotar en aquells que han empresonat la consellera en les urnes, com han fet un piló de vegades. I amb l'esperança de que ben aviat els pugui estar entre nosaltres i, si pot ser, estem convençuts que pot ser, doncs, que pugui fer campanya al nostre costat per tal de derrotar.
Escolti, vostè, que segurament, vaja, dono per fet que vostè la coneix i que hi tenia o que hi té bona relació, com creu que la consellera Bassa s'haurà pres aquesta separació de llistes?
És un tema que, com comprendrà, no vull parlar jo per boca de la consellera en aquests moments, perquè la consellera, desgraciadament, ella no pot expressar quina és la seva opinió en aquestes, ni es pot comunicar amb nosaltres, perquè això és impossible. Aquesta separació de llistes és un tema que jo, evidentment, puc parlar per mi, però no parlaré per boca de la consellera Bassa, només faltaria.
Vaja,
no?
li pregunto...
En un moment en què no té ella la possibilitat de comunicar-se.
Està clar, li pregunto jo... a vostè, doncs, quina és la seva opinió.
Bé, aquesta separació de llistes nosaltres no la veiem malament, jo personalment, perquè no la veig malament. Jo crec que és important que anem tots coordinats o un o així, però si no hi havia exacta la possibilitat d'anar tots amb una llista, com semblava que no hi era aquesta possibilitat, perquè hi havia altres formacions que no tenien clar això, creiem que repetir la fòrmula de dos grups junts mentre d'altres van per separat no era la millor opció. Aquí tothom pot fer campanya amb els gent més propera seva, i el que hem de tenir clar és les excepcions que hauran d'emprendre conjuntes un cop hagin passat aquestes eleccions.
Senyor Marc Calvet, regidor de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana de Torroella, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A vostè, bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 9 minuts de 8:45 del matí. I a aquesta hora us expliquem que l'Ajuntament de Sant Feliu ha decidit tancar el camí del Botau. Ho fa per netejar-lo i retirar la sorra de la calçada a causa de la forta tempesta que va caure fa 2 setmanes, David.
La tempesta va deixar sorra en molts trams d'aquest vial i va afectar bona part del carril de circulació. El consistori tem que pugui causar accidents i per això l'ha tallat de forma indefinida fins que finalitzin els treballs de recuperació. El conegut com a Camí del Botà és un vial molt concorregut perquè connecta Sant Feliu amb la zona de la Vall d'Aro. Fa 10 anys l'Ajuntament ja va limitar la circulació d'aquest camí a un sol sentit per evitar incidents.
I l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begur organitza una jornada sobre prevenció de riscos el 19 de novembre a l'espai Mas d'en Pink, amb activitats gratuïtes molt diverses tant pels grans com pels més petits, Dani.
Jornada de prevenció de residus, la jornada sobre el tema, sota el lema Tanquem el cercle, s'iniciarà diumenge a les 11 del matí. Treballs manuals amb residus reutilitzables, tallers de revisió de bicicletes o una xerrada sobre economia circular i el model porta a porta, o també visites guiades a l'espai Mas d'en Pink i al Bosc Madur, són algunes de les activitats que tindran cabuda en la primera part de la jornada. A la tarda es repetiran bona part de les activitats del matí fins la cloenda de l'acte prevista a les 5:30. A més, durant tot el dia es faran jocs tradicionals i hi haurà un inflable per reciclar saltant. Tanquem el cercle s'emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Així doncs, l'Ajuntament de Begur, conjuntament amb altres entitats i associacions, durà a terme aquestes altres activitats de conscienciació mediambiental adreçades a escolars, treballadors municipals i al públic en general.
Gràcies, Dani. A 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí. I venint d'un cap de setmana, és el moment de fer un repàs informatiu dels partits que han tingut lloc durant aquests dos dies. El Palamós, per exemple, ha estat golejat al camp del Terrassa per 4-0 i ja sumen 9 derrotes en 15 jornades, Pedro Ruiz.
Contundent derrota del Palamós a l'Estadi Olímpic del Terrassa. L'equip baix empordanès va rebre un dur correctiu contra els agarencs al perdre per 4-0. Durant tot el partit, la iniciativa la van portar els locals, que en els primers impassos del partit ja mostraven les seves cartes en Ordiner, porter del Palamós. Els de Vicenç Fernández no es trobaven còmodes al camp i no trobaven espais per desplegar el seu joc. El primer gol dels terrassencs el va anotar Raúl Torres al minut 19. Justament un minut després, David Cano marcava pel Degà, però el gol no pujava a l'electrònic per fora de joc. Al minut 25, Juan Pablo Amantini marcava el 2-0. El Terrassa aprofitava el seu moment dolç i al minut 38, Raúl Torres marcava un golaç que suposava el tercer del partit i el seu particular doblet. Quan faltaven uns instants pel final de la primera meitat, el conjunt agarenc deixava llest el maig amb el definitiu 4-0, fet per Xavier Civil. A la segona part, cap dels dos equips va generar ocasions de perill destacables. Una vegada finalitzada la jornada 15, els groc i blaus se situen 17ens amb 12 punts a un de la zona de descens. Els palamosins gaudiran de l'oportunitat d'allunyar-se del descens si guanyen el Gavà, equip que és antepenúltim i que visitarà l'estadi municipal el proper diumenge a les 12 del migdia.
I seguint en l'òrbita del futbol, el juvenil del Palamós empata a casa 2 gols contra el Mollet, tot i un inici de partit força caòtic. És el segon empat consecutiu dels palamosins després de l'històric empat la setmana passada al camp del Barça.
El juvenil del Palamós va arrencar aquest dissabte un empat a 2 gols de l'estadi municipal contra el Mollet i es convertia en el segon empat de la temporada del conjunt palamosí. L'equip dirigit per Pitu Batlle va començar molt espès els primers impassos del partit, fet que els va portar a anar per darrere del marcador 0-2 en qüestió de 12 minuts, després dels gols de Marçal Boira i Pedro Macuba. Els groc i blaus estaven irreconeixibles, però van saber donar la volta a aquesta imatge quan Llorenç Busquets anotava l'1-2 al minut 16 i 5 minuts més tard els de Batlle ja igualaven l'electrònica amb gol de Raúl Álvarez. Durant la resta del partit no va haver-hi massa a destacar. Una vegada acabada la 12a jornada, el conjunt baixempordanès és 11è amb 14 punts. El proper dissabte, a les 5 de la tarda, els palamosins s'enfrontaran al Sabadell a la nova Creu Alta. Els arlequinats són coers amb 8 punts.
I pel que fa a l'hoquei, el Palafrugell continua endinsat en una mala dinàmica en sumar la 6a derrota consecutiva en 7 jornades, en aquesta ocasió a casa contra l'Igualada per 1-4.
Dissabte, el Palafrugell va sumar la 6a derrota consecutiva al perdre a casa contra l'Igualada per 1-4. El conjunt visitant va aprofitar les mancances dels palafrugellencs i va endur-se el maig. Als 5 minuts de partit, el conjunt de Xavi García perdia per 0-1 amb un gol de Gerard Miquel. Al 16, els igualadins s'avançaven 0-2 al marcador amb un gol de Roger Bars. Després del descans, el killer del Palafrugell, Gerard Pujol, retallava distàncies i donava esperança a l'equip local amb un gol al minut 34. Al mateix minut, però, des de la línia de penal, Teti Vives marcava el tercer per l'equip visitant. Quan faltaven 8 minuts pel final, Oriol Vives sentenciava el partit amb l'1-4. Al termini de la jornada 7, el corredor Mató Palafrugell es manté en la zona de descens, en 14a posició, amb una victòria i 6 derrotes. El proper dissabte, a les 8 del vespre, el conjunt blanc i negre es veurà les cares amb el Vic i ho farà com a visitant.
Gràcies, Pedro Ruiz. Repassa les principals notícies esportives del cap de setmana que donen pas al repàs també de l'actualitat general més destacada que fem amb l'Alba Lejide. La CUP es presenta a les eleccions del 21 de desembre amb la intenció de liderar una candidatura el més àmplia possible, rupturista i d'esquerres. El 91% dels militants han decidit apostar per presentar-se a les eleccions i un 64% han escollit l'opció guanyadora.
La CUP ha afirmat que es presenta a les eleccions del 21 de desembre amb l'objectiu de materialitzar la república i ha afegit que perquè aquesta sigui reversible només pot ser social. Així ho han dit la portaveu del secretariat nacional Júlia Gibert i la fins ara diputada Anna Gabriel en l'acte de cloenda de l'Assemblea Nacional de la Formació, que ha apostat per presentar-se als comicis liderant una candidatura. L'assemblea ha tingut lloc a Granollers i ha comptat amb la participació de 1.206 persones.
I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, crida la majoria silenciosa a omplir les urnes el 21 de desembre. Durant la seva visita després del referèndum, Albiol ha agraït a Rajoy haver aplicat l'article 155 a Catalunya.
Queremos que las elecciones del próximo 21 de diciembre devuelvan la tranquilidad a Cataluña. Queremos recuperar la Cataluña de todos, con democracia y con libertad. Podremos conseguirlo si la mayoría silenciosa convierte su voz en voto.
El president espanyol ha demanat que el 21 de desembre omplin de vots les urnes de veritat i converteixin la seva veu en vot. Pel president de l'executiu espanyol és necessari que la veu de la democràcia acudeixi a les urnes per omplir-les a favor de la convivència i la tranquil·litat a Catalunya, Espanya i Europa.
La campanya començarà la noche del día 5, la víspera del 39 aniversario de la Constitución. Hasta ese día no podemos pedir el voto, pero sí debemos explicar a todos por qué es necesario llenar las urnas de esperanza y de coraje democrático. Serán urnas para unas elecciones limpias y legales que restauren la democracia.
En l'acte d'obertura de la precampanya, el candidat del PP, Xavier García Albiol, ha agraït al president espanyol que hagi aplicat l'article 155 de la Constitució espanyola, que hagi cessat Puigdemont, Junqueras i tot el seu govern i que hagi tancat les ambaixades.
I el PDeCAT ultima una llista transversal liderada per Carles Puigdemont i sense Marta Pascal. La candidatura tindria un nom diferent a la del partit que aportaria la seva estructura a la logística electoral.
La fórmula d'aquesta llista encapçalada per Puigdemont encara no està 100% tancada, però durant la visita dels dirigents del partit a Brussel·les s'ha avançat en aquesta direcció. El partit vol així entendre i atendre la petició que va fer Puigdemont divendres en una entrevista a l'ACN d'encapçalar una llista unitària cívica, però fer-ho d'una manera que aquesta candidatura tingui el suport de l'estructura i la maquinària de la formació. A més, també disposaria, per exemple, dels espais que el PDeCAT tindrien als debats electorals.
I acabem aquest apartat de notícies més breus explicant-vos que ja són 90 els morts a causa del terratrèmol que ha tingut lloc a la regió fronterera entre l'Iraq i l'Iran. L'epicentre del sisme de 7,3 graus a l'escala de Richter se situa a la ciutat de l'Abkhaz, de l'Abkhaz, i ha deixat centenars de ferits.
Mitjans internacionals assenyalen que el terratrèmol ha estat tan fort que s'ha notat a tota la regió, des del Líban fins a Kuwait. Almenys 8 ciutats de la zona han patit danys greus i l'electricitat ha saltat a la majoria de les poblacions.
Gràcies, Alba Lejide. I a aquesta hora del matí, com fem habitualment els dilluns, saludarem a la Maria Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt entremuntanada, i són les primeres notícies que sento i la primera veu que he sentit, jo ho puc dir, m'ha posat pell de gallina. Vosaltres no, que no ho podeu dir.
La del president Rajoy, eh?
Oh, escolta, senyor.
Home,
jo evito.
Jo he de dir que estava veient, ahir al matí, estava veient aquest acte que feien el PP català, i vaig sentir el seu president, el Xavier García Albiol, donant les gràcies a Rajoy per haver aplicat l'article 155. Vull dir que si tu t'ha agafat aquí una mica de susto, imagina't.
Sí, la veritat és que evidentment no podem tancar els ulls a totes les realitats, però bueno, també podem intentar evitar malsons, no? Vull dir...
Bé, escolta, en qualsevol cas, no ens fiquem en terrenys que ens són ara pantanosos. Sí.
Molt bé, doncs mira, quan he arribat a la llibreria he pensat que avui us esparlaria del llibre que d'alguna manera ha marcat un abans i un després en el Cucut en quant a recomanacions, i és perquè vam llegir una perla, un llibre que ens va semblar fantàstic i que per una qüestió de bé, o de publicitat o de... Vés a saber que a vegades el que fa que un llibre arribi molt a premsa o no, doncs aquest no hi havia arribat. Es tractava de La venedora d'ous, una obra d'una autora que es diu Linda de Cirino, uh-huh, i que va editar Edicions La Magrana.
Teresa, per què dius que va ser un abans i un després de a la llibreria?
Perquè no el recomanava ningú i perquè a vegades la gent s'espera quan van a una llibreria que ja tinguem els llibres, com et diria, que ha triat la premsa o públic en general, no? Els més venuts, vull dir, normalment quan has de recomanar, a vegades et pots portar pel que ja ha agradat a la majoria, i crec que aquí nosaltres ens vam desmarcar molt i que ho hem fet des de llavors. Ha sigut ha sigut a més un plaer poder-ho fer, i des de llavors ens hem dedicat molt a llegir obres desconegudes o obres que creiem que sí que necessitaven aquesta empenta llibretera o personal. Uh-huh. Doncs aquesta història és sensacional, està escrita per una dona que va escriure molt poc, però que havia viscut a Nova York, a Brooklyn, però ella filla d'immigrants jueus polonesos, i aquesta novel·la de, bueno, poc més de 160 pàgines tracta d'una dona de pagès amb una masia alemanya, sí, que tota la vida ha viscut en el camp i que no coneix pràcticament més població que la dels mercats que en va vendre els ous de les gallines ponedores que té. Uh-huh. I arriba un noi, un estudiant mort de gana i fet una piltrafa humana, se'l troba un dia dintre del galliner i li demana, li implora que l'ajudi, que l'amagui. I ella en aquells moments comença a veure tota la realitat de la persecució jueva i de com la política del seu país està actuant. Mm-hmm. Una cosa de la que ella n'estava totalment allunyada i d'una mica salvada, perquè el seu marit doncs era un alemany ari perfecte, i els seus fills també, i comença a veure canvis, ja no només aquest refugiat que li arriba i s'amaga en el galliner, sinó també com la seva família va canviant els discursos, va canviant els temes de conversa, com es comença a vestir amb el de joventuts hitlerianes, amb l'uniforme, com de sobte ella no entén aquella passió per un rebuig a veïns seus, que ella no hi veu la diferència de cap de les maneres, per més que ho intenti. La seva mirada és la de, bueno, jo no hi entenc res, jo això ho veig així, però en fi, ells diuen que és d'aquesta altra manera.
Déu-n'hi-do. Teresa, avui ho hem de deixar aquí, ho hem de fer més curt, perquè hem tingut força material, i deixarem aquesta recomanació col·locada al nostre web perquè tota la gent que ens escolti la pugui recuperar sempre que vulgui. Recordem el títol per això i l'autor.
La venedora d'ous, Linda de Cirino, i Editorial La Magrana, en la col·lecció Les Ales Esteses. La trobareu, vull dir, si no la trobeu a les llibreries, vull dir, bé, nosaltres sempre la tenim, però es pot demanar a l'editorial, perquè és un llibre que està a l'editorial Enter i està en circulació, no us parlo pas d'un llibre que estigui exaurit i que hagin de tenir cap dificultat a trobar.
Teresa Calabús, moltes gràcies, fins dilluns.
A vosaltres,
que
fins dilluns,
adéu-siau. Adéu, bon dia. Adéu. I amb aquesta música fem molt repàs sense deixar l'àmbit de la cultura, però en aquest cas ara la cultura, diguem-ne, en viu. I avui a la Bisbal d'Empordà comença el cicle de tallers Treballant la Feminitat, que es durà a terme al centre de les Escoles Velles fins al proper 1 de desembre. Pau Ponseti.
Uns tallers organitzats pel Servei d'Igualtat i Atenció a les Dones i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà. l'Institut Català de les Dones, que ens porten un total de 4 propostes de tallers diversos. Avui dilluns 13 de novembre, de 7 a 9 de la nit, hi haurà el taller Eines per tenir cura del cos i la ment, on ens ensenyaran que mantenir una bona salut al llarg de la nostra vida és una responsabilitat i reptes més importants que tenim. Sembla molt fàcil, però no tothom ho té en compte, i és per això que en aquest taller ens donaran les eines i els consells per intentar saber escoltar el nostre cos i, per tant, controlar la nostra ment. El Castell Palau de la Bisbal, una mostra dels últims treballs a l'oli i expressions artístiques vàries de l'artista Luigi Garcia, que podreu veure fins al 29 de novembre. I per acabar, també us volem recordar que a Torroella de Montgrí, com cada setmana, hi haurà de 9 a 2 del migdia el mercat setmanal, que està situat a la plaça Quintana i, com vist, a la plaça Espanya i al passeig Vicenç Bou.
Gràcies, Pau Ponseti. Tot això us ho hem explicat avui, que és 13 de desembre, és dilluns, i un 13 de desembre una trista notícia sacsejava l'estat espanyol. Al Càcer hi tenia lloc l'assassinat de 3 adolescents, conegut com els crims del Càcer, Marc Clapés.
Va passar l'any 1992, quan 3 adolescents de 14 a 15 anys que es dirigien a una discoteca de Picassent van ser segrestades, violades, torturades i finalment assassinades. Els fets van tenir lloc a una muntanya pròxima al pantà de Tous. La recerca de les adolescents es va prolongar durant més de 2 mesos i va tenir una gran repercussió en els mitjans de comunicació. Els cossos de les noies es van trobar el 27 de gener de 1993 en una fossa d'un paratge conegut com la Romana. En el lloc dels fets es van trobar un document amb el nom d'un germà dels presumptes assassins, la qual cosa va fer que la policia anés a casa seva però no el trobés. Les investigacions policials van apuntar que el triple crim va ser comès per 2 delinqüents comuns, Antonio Anglés i Miquel Ricard. El primer encara continua en parador desconegut, mentre que Ricard va ser condemnat a 170 anys de presó.
I també un 13 de novembre, si la Teresa Calabús deia que quan l'hem punxada s'ha esfereït només de sentir el president Mariano Rajoy, dèiem també un 13 de novembre l'Estat, o molta gent a l'Estat, s'esfereia sentint aquestes paraules.
El fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical.
El 13 de novembre de 2002, el petrolier Prestige es va accidentar en una tempesta mentre transitava carregat amb unes 77.000 tones de fuel davant la Costa de la Mort. L'abocament de la càrrega va provocar una de les catàstrofes mediambientals més grans a la història de la navegació, tant per la quantitat de contaminants alliberats com per l'extensió de l'àrea afectada. L'episodi va tenir una especial incidència a Galícia i va deixar frases com la pronunciada pel llavors portaveu del govern espanyol, Mariano Rajoy, explicant que el del Prestige només sortien uns petits fils amb aspecte de plastilina. La neteja de la zona va tenir el suport de molts voluntaris i es va allargar durant molts mesos.
I també un 13 de novembre, casualitats de la vida, probablement l'actualitat del país no s'entendria o seria diferent si no s'haguessin pronunciat aquestes paraules.
Pascual, como lo comparto, voy a adquirir algún compromiso. Hoy aquí en San Jordi. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
Ho va dir en un multitudinari míting al Palau Sant Jordi de Barcelona durant la campanya electoral que va portar Pasqual Maragall a la Generalitat de Catalunya. Zapatero va pronunciar aquestes paraules el 2003 i davant d'unes 20.000 persones i va afegir que donava tot el suport a Maragall i va presentar la seva suposada victòria com un primer pas cap al canvi i la construcció d'una Espanya plural.
Com diuen els castellans, de estos polvos llegan estos lodos. I a punt per tancar el supermatí d'avui. Tenim temps encara, poquet, però tenim temps per fer un últim repàs a les notícies que us hem explicat, Toni.
La torroellenca Dolors Bassa serà la cap de llista d'Esquerra Republicana per Girona el 21D. El Consell Nacional d'aquest cap de setmana ha reservat el número 1 de la candidatura per Girona per a la consellera actualment en presó preventiva.
La resta de formacions també van concretant els primers llocs de les llistes per les eleccions al Parlament de Catalunya. L'exalcalde de l'Escala, Rafael Bruguera, serà el número 1 del PSC per Girona.
A Catalunya en Comú, qui fou cap de llista de Catalunya Sí que es Pot a la demarcació, Marc Vidal, queda relegat al darrer lloc a la candidatura. Vidal ha estat diputat, va ser conseller comarcal i és regidor a Regencós.
L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, és el nou president del Consorci Costa Brava. Substitueix en el càrrec a Carles Páramo, exalcalde de Roses i expresident de la Diputació.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar, temps pel temps, Martí.
La fred serà la protagonista perquè les temperatures cauran entre 4 i 8 graus respecte a ahir. I aquí a l'Empordà tindrem una màxima de 14 graus i una mínima de 6. Però aquest no és l'únic canvi, ja que el vent de nord ja ha començat a bufar, ja l'esteu començant a notar, i s'intensificarà fins a ratxes que poden superar els 140 km per hora. I atenció, que és per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per fort vent i per fort onatge, amb ratxes que poden superar, com he dit, els 140 km per hora i amb onades cap als 4 metres. Així doncs, molta prudència en activitats a l'aire lliure i no us acostreu prop d'esculleres o espigons. Dimarts encara una jornada amb fort vent i majoritàriament assolellada.
I recordeu que sempre que vulgueu posar-vos al dia de tot el que passa i tenir seguiment complet de com va avançant aquest pla VentCat activat per Protecció Civil, podeu fer-ho a través del nostre web radiocapital.cat. Igualment, també, si voleu, us recordem que no ho fem mai i va bé fer-ho de tant en tant. Si voleu rebre la vostra bústia de correu, les notícies del dia, les notícies més destacades del dia, us podeu subscriure al nostre butlletí electrònic que cada dia enviem a la una del migdia puntualment perquè estigueu al cas de tot allò que passa a cosa vostra. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. I això és en Dani Cortés, en David Parreño, en Toni Selles, la Sílvia Pedret, en Juli Pedrero, en Pedro Ruiz, en Gerard Tascats, l'Alba Legide, l'Eugènia Güell, i me n'estic deixant algú i ara no em ve el cap. Vaja, en qualsevol cas, hi tornarem demà a les 8, que vagi... Ah, sí, home, clar, ja va, sí, amb Marc Clapés i en Pau Ponseti, que si no després em truquen i em diuen, no, que no m'has dit. Doncs això, salutacions de tots els que formem part d'aquest programa, d'aquesta família de Ràdio Capital.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Que vagi molt bé, fins demà.